que moltes vegades necessites finançar-ho i refinançar-ho. De fet, el refinançament de l'Espai Barça, quan es va aconseguir la primera ronda de finançament, quan es va fer aquella fotografia on hi havia Eduard Romeu, que aleshores era el vicepresident, amb 20 representants inversors, en les informacions que hi havia aquells dies, ja es parlava de que hi hauria segurament la necessitat de fer un refinançament.
Sí, sí.
Per tant, més o menys ja ho intuïa.
Perquè el titular és el Barça...
Que no vol dir que sigui bo, això, Oriol. O sigui...
Un refinançament no pot
ser
bo.
Per això, vull dir, al final està...
No, la gent no regala els diners. Sí, sí.
Evidentment no és bo, perquè vol dir que no pots fer front al primer pagament que t'havies marcat.
I perquè hi ha uns gastos extres. Com sí, que hi haurà sí, una prima, però... hi haurà un augment de l'interès...
Però l'única solució que tenia ara mateix el Barça, perquè no ho podia assumir.
Tingueu present, i no vull alarmar ni cridar-me el temps, però a l'Inter se n'han acabat quedant uns tios que li van deixar diners, un fons d'inversió. Si el Barça no pogués fer front als pagaments, doncs corres aquest perill. De moment, has xutat la pilota endavant del 28, que era una castanya infernal. Jo crec que eren 700 milions a final del 2028, ara veurem si la hem de continuar xutant o algun dia la podrem agafar i pagar, però vaja, que ho havies de... En el que hi ha consens absolut, i el Marcos ha estat consultant amb economistes, és que això ho havies de fer sí o sí.
Una cosa que no té res a veure, però mentre estaves... És de rebobinar 5 minuts en el programa.
On anem?
Diria que Javier Lozano no també està entre els noms que aniran endavant. De tots els que hem dit...
Víctor Lozano?
No ho sé. Diria que no. Diria que no.
Val, ja està, perdoneu, tots els noms amb què hem començat, Borbalán, Parga i Lozano, ja no figuren. Saps què farem?
Ens que quan ens diguin el nom
oficial. Ja ens avisarà dimecres.
Quan ens diguin el nom, referent.
Va, que és tardíssim. Passant 2 minuts de les 8, però abans, Marcos, i ara que parlem del Camp Nou, aquesta tarda ha passat per la tarda de Catalunya Ràdio, Laia Bonet, la primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament, a qui ja escoltàvem ahir. Doncs avui l'entrevista de la Cris Marquez.
Sí, avui ha replat el clau del que ja deia ahir sobre aquest anunci del Barça, recordeu, del Gamper a l'Spotify amb 60.000 persones el 10 d'agost. La resposta a la tarda de Catalunya Ràdio de Laia Bonet, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament.
L'entrada en funcionament del Camp Nou depèn d'una llicència de primera ocupació que es podrà atorgar per part de l'Ajuntament de Barcelona quan s'hagi pogut comprovar que les obres de la primera fase, que corresponen a la primera i segona galeria, han acabat i ofereixen la seguretat necessària per poder acollir el públic. El que no podem és avançar una comprovació d'unes obres que no han acabat.
El to és constructiu, ahir també ho va ser, diria que clar, que contundent, però constructiu i no beligerant, però pel que ens diuen a l'Ajuntament no ha entrat gens bé aquest anunci del Barça, dient en
com
concret
tot. Nosaltres jugarem al 10 a veure quan aneu passant els permisos.
Una cosa, el Barça en aquest anunci que va fer, que surt a la porta amb uns aldeus, en algun moment d'aquest anunci i de la nota que es devia fer, diu que el dia 10 es jugarà al Gamper al Camp Nou o diu simplement que el dia 10 tornem al Camp Nou?
Quina és la diferència?
Doncs que hi ha jugar al Gamper és jugar un partit i tornar al Camp Nou et permet mil coses.
Posar uns bafles com el...
No ho sé.
Com
el... No, jo pregunto, què ha dit el Barça?
Crec que... Si hem d'anar
a
aquest extrem,
Escolta, estem en un tema...
Que estan jugant a l'equívoc.
Estem en un tema que és el del retorn al Camp Nou, que des del primer moment s'estan dient coses que no passen.
Ah, mira, sense anar més lluny, ahir la vicepresidenta Ford va ser el Tu diràs, a RAC1, i va dir que el Camper es jugarà al Camp Nou, el que probablement no es jugarà amb l'aforament de 60.000 espectadors que...
Això ja ho vam comentar el dia que vam explicar que serien uns 60.000, la previsió, però que sobre això aniríem doncs reduint.
Ara ja reconeixem.
La nota oficial del Barça deia el 10 d'agost, el primer equip de futbol masculí tornarà a fer vibrar el Camp Nou. Clar, sí, poden fer un concert, Bernat, però jo crec que és evident que refereixen a...
O pot jugar amb mil persones.
Sí, no, clar, després l'aforament és un altre tema.
Uh-huh. Però tu pots jugar amb l'aforament que tinguis? Perquè la tinenta d'alcalde està parlant tota l'estona de primera i segona.
Sí,
està
posant
el pack.
Aquest
no
és el punt
deixant
de discrepància que jo no veig clar, que és que l'Ajuntament parla... Vaja, Laia Bonet ha parlat sempre de... Quan tingui la primera i la segona graderia acabades, parlem dels permisos, i ahir Elena Fora el que deia és potser la, no tenim tot l'aforament que hauríem de tenir i juguem amb menys aforament. Bé, com la qüestió dels àrbitres, com que hi ha una discrepància, ja ens ho acabaran d'aclarir. Tenim temps fins al 10 d'agost per saber-ho. Marcos, Arbusà, gràcies.
Gràcies, adéu.
Per cert, el David Sánchez diu... Precio inicial del Bernabéu, 575... va passar a 1.100 i amb interessos i tots els préstecs van per 1.900.
Som-hi!
Això és un avançament perquè de seguida ve David Sánchez amb el boig de la Castellana. Abans, però, ens actualitzem. Minuts passen de les 8. Avui culpa del Marcos, de l'Arbusà. Bona, l'Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs avui parlarem dels resultats d'aquestes proves de competències bàsiques que han estat de nou dolents per als alumnes de quart d'ESO, que suspenen 3 de les 5 competències bàsiques. Només aproven català, que el milloren, i castellà, i els estudiants de primària tampoc superen les ciències i obtenen els pitjors resultats en matemàtiques des que es fan aquestes proves d'avaluació. En parlarem i també explicarem com tanca la setmana Donald Trump. Una setmana que va començar bombardejant l'Iran en dilluns, doncs avui divendres ha tingut una bona notícia per part del Suprem dels Estats Units, que ha resolt que els tribunals més petits, els federals, que ara estan obstaculitzant alguns dels decrets que ha anat firmant des que va arribar a la Casa Blanca, que no tenen potestat per fer-ho. Recordem que hi ha, per exemple, aquesta qüestió tan polèmica que fins ara, si tu naixies als Estats Units, tenies la nacionalitat, encara que el teu pare o mare no tinguessin papers, no? Això ell ho ha revertit i comença l'expulsió de gent, si vol. Ara, el que diu el Tribunal Suprem és que els tribunals federals no ho poden aturar. Això no vol dir que el mateix Suprem acaba dient que aquesta normativa pot ser que sigui no constitucional. Però ara, que li estaven parant, és a dir, l'única oposició que tenia ara eren aquests tribunals, doncs això, de moment, no podrà ser així, i hem vist un Donald Trump ja eufòric. Una decisió també relacionada amb això és que el Suprem també ha decidit que ara els pares, als Estats Units, tenen el dret a vetar els llibres que tinguin contingut LGTBIQ+, a les escoles. És a dir, si ara hi havia algunes lectures fins i tot recomanades amb personatges gais, si això algun pare no ho veu bé, pot vetar-ho en aquella escola. El Suprem ha donat la raó a una família d'un dels estats...
Però per temàtica o per autor?
Per la temàtica, és a dir, pel contingut, que poden considerar no adequat pel meu fill per qüestions religioses o el que sigui. Això ens portarà també cap a Hongria, perquè, atenció, aquest cap de setmana hi ha la marxa de l'orgull LGTBIQ+, a Budapest. Víctor Orbán, el president del país, l'ha prohibit, però l'alcalde la tira endavant. Ja hi ha alguns polítics catalans, Urtasun o Collboni, l'alcalde de Barcelona, que van cap allà aquest cap de setmana. Veurem què és el que passa, però hi connectarem també ja avui per fer aquesta prèvia. Parlarem també d'aquest pols de l'Aragó amb el MNAC. En el seu escrit demanen que en 7 mesos les obres ja estiguin a l'Aragó i que, si no, el MNAC hagi de pagar una multa de 5.000 euros diàries per cada dia que això s'endarrereixi. I, finalment, parlarem de l'onada de calor, perquè això que hem tingut fins ara era una broma, això res. L'onada de calor comença demà. De fet, la definició és complicada, però són 3 dies seguits en què s'arribi a uns llindars que a cada comarca és diferent. A llocs de la costa pot ser superar els 34 graus i a comarques de Lleida pot ser arribar als 40. Això passarà des de demà i fins dimarts, i per
Socorro.
Tant ho explicarem bé.
Socorro!
La veritat és que passa un lot impactant quan ho he escoltat avui, perquè he pensat, però que no hi érem en onada de calor.
Tècnicament no, Fèiem, està fent molta més calor de l'habitual en juny, però onada, la definició tècnica, demà, a partir de demà.
Molta, molta, molta. A mi m'agrada la calor, i això d'aquests últims dies és monstruós. Si ha de ser pitjor...
Socorro.
Us en recordeu del dia de les eleccions, les que va guanyar, les primeres que va guanyar Laporta? Un diumenge 2000... de juny del 2003?
2003, sí.
Sí,
l'acabar
sí,
d'aquell dia...
Sí, va fer molta calor, tens raó.
El juny de tant en tant ens regala aquests dies, eh?
Sí, això es va...
Estem a l'estiu, eh?
Sí, sí, això es va... I que ens hem d'anar acostumant, eh? Vull dir que això cada vegada ho tindrem més. Però mira, aquí, aquest és el mapa, perquè li he demanat a la Gemma Puig, hosti, passa'm el parc que jo ho vegi clar, tu, entretinga't, et pots entretenir aquí.
A veure...
Ja et cremes només veient-lo, eh?
Sí, sí. Això és els llindars, és a dir, si se supera, si s'arriba a aquestes xifres, es pot parlar d'onada de calor, cada comarca varia.
Jo vaig cap a baix, 34,2 al Tarragonès, jo crec que el cap de setmana passada els vam superar amb escreix, o sigui...
Doncs tres dies seguits, onada de calor.
Perfecte, doncs a la piscina. Sí. O sí. La platja, en fi.
Mira, el lloc que veig més alt marquen 40,3. 40,3, arribar-hi 3 dies i... Sí, sí.
Jo estaré per aquí uns dies.
Sí, doncs.
Els 40 graus, sí?
Arribar.
Amb el campus de Pep Guardiola.
Ah, doncs, i el que mira. Es quedem a Barcelona...
Barcelona crec que està marcat amb 34,1.
Discretíssim. Comparat amb 40, vaja, jo em posaria un anorac. En fi, el temps protagonista, tot i que té raó el Bernat, és estiu, fa calor, oh, quina notícia, doncs en aquest cas sí que diríem que ho és.
Sí, aquesta vegada es pot dir que sí.
A les 10, Catalunya, nit amb el Manel Elias. Gràcies, Manel.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I si us afegiu ara a l'antena de Catalunya Ràdio, ja sabeu que podeu recuperar la primera hora del Tot Costa l'Àvia al web de l'emissora, on hem repassat les declaracions tant de Laporta com de Ronald Koeman.
Això avui, demà, tot gira molt especial. David Clopés, bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Com d'especial?
Molt. Molt. I ahir ja en parlàvem amb els companys de la tarda. Em toca una mica la difícil missió de promocionar una cosa que no puc explicar del tot. Perquè ja fa dies que estem explicant des del Tot Gira que demà el que farem és una sorpresa. I les sorpreses, clar, no es poden explicar. Però sí que, evidentment, he de generar una certa expectativa que el que farem demà al Tot Gira és una cosa important. Farem un programa fora de la ràdio, fora de l'estudi, en concret a l'antiga Fàbrica d'Art de Barcelona, que és un escenari de luxe. I per què ho fem allà? Perquè necessitem un espai molt gran per encabir tota la gent que vindrà, convidats il·lustres, no són convidats qualsevols, gent que podien qualificar de mites del periodisme i mites de la ràdio, de la història de la ràdio, que necessitem que demà ens acompanyin per poder celebrar el que hem de celebrar. De fet, vosaltres esteu convidats, tant tu, Gelmà, com tu, Costa.
Sí, vindrem, vindrem.
I tindreu un paper en aquesta festa. Val? Espero que hagueu estat discrets tots aquests dies perquè no podem explicar molt més, perquè si no, la sorpresa se'ns amb l'aire.
Autèntiques tombes.
D'acord. Coses que us puc explicar, doncs que hi haurà alguna actuació musical, que anirem molt cap al passat, que recuperarem sons i imatges de fa molts i molts anys, perquè demà, insisteixo, hem de celebrar una cosa que és molt important, i al final farem un recorregut de ràdio i de tele, aquí dono una pista important, de ràdio i de tele pels últims anys. Posem últims 10-20 anys.
Caram. Bé, bé. La veritat és que ens ha posat el caramel a la boca el Clopés i si voleu tenir més detalls del què, jo demà sintonitzaré el Tot Gira.
Vaja, sí, deixa'm dir,
ho heu de fer cada cap de setmana, però demà sí, ja sí. Veieu que amb més
demà
motiu.
Especial, demà en especial. Deixa'm que us expliqui que el programa començarà, com és habitual, a les 4 de la tarda. Farem l'actualitat esportiva, resumirem el que ha passat, per exemple, al Gran Premi de Motos, amb el Damià Aguilar a Assen, etcètera, etcètera, tot el que doni sí l'actualitat esportiva demà, però a partir de les 5 ja arrencarem des de l'antiga Fàbrica d'Am i començarà aquest especial, aquest programa de celebració, aquest programa sorpresa, que arrencarà a les 5 i acabarà al voltant de les 7 de la tarda, si és que són puntuals, que això no puc garantir.
Ja m'estranyaria. Doncs un Tot Gira especial pel record, per la nostàlgia, pel que vulgueu, en tot cas jo no me'l perdria. David, t'escoltem demà i ens veiem.
Fins demà, que vagi bé.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
La tutoria. Pista número 4.
Aquest personatge té una Nations League. Qui és?
Té una Nations League, no té cap Champions, ha jugat en dos equips de la Lliga Espanyola, és internacional, si no, no hauria guanyat la Nations League, i ha jugat en dues lligues diferents. Sí? Has enviat?
No.
Jo sí.
Has enviat?
Has provat sort.
Venga, doncs hemos venido a jugar d'aquí una estona la solució de la tutoria.
Madrid.
El boig de la castellana.
Evidentemente, me quedo más contento con el partido de hoy que con la primera parte contra Al Hilal. Poco a poco, algunas cosas hemos ido mejorando, pero todavía estamos fase startup, pronto todavía, para ir diciendo, vamos, cautela, contentos por hoy, algunas cosas buenas, pero queda todavía.
Aquest és Xavi Alonso després de la victòria del Madrid per 3-0 sobre el Salzburg d'aquesta matinada, que ha classificat el Madrid pels vuitens de final. De fet, el rival dels blancs als vuitens de final serà la Juventus, que hi va ser atropellada pel Manchester City. David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Eviten el City, s'enfronten amb el rival que volien, la Juve.
Sí, però els queda un quadre que no està... Vaja, ara el tenia per aquí. Juve, en hipòtesi, Juve a vuitens, Dortmund a quarts i a semifinals PSG o Bayern, i el City quedaria per la final. Bé, evitant el City, però jo crec que van per la banda fotuda del quadre.
No, a més el Madrid tampoc és un Madrid que estigui en el seu millor moment. És un Madrid que evidentment va fer el millor partit l'altre dia davant el Salzburgo, però és un equip que està començant a funcionar, però encara no és ni molt menys favorit per aconseguir aquest títol. Ho són i s'ho senten pel tema de l'escut i de la història, però no pel futbol que està fent l'equip de Xavi Alonso, que repeteixo, va estar bé la primera meitat, però no és un equip que estigui ara per ara a l'alçada de, per exemple, un Paris Saint-Germain.
T'has quedat a veure?
Jo no, que va.
No, com dius, va estar bé a la primera part.
No.
Compten les cròniques.
Highlights i fora, resum.
El resum sembla que va estar bé a la primera part.
En tot cas, Xavi Alonso és prudent. Diu que estan en startup, que és una expressió que no havia sentit mai associada al creixement d'un equip, però, en fi... Tinc la impressió que, en general, l'opinió publicada ha rebut amb, no sé si diem eufòria, però amb molta satisfacció aquesta actuació del Madrid.
Sí, però és veritat que aquí a Madrid avui tot es veu de manera optimista, i si perden davant la Juve serà un drama i ja tindran que fitxar. És a dir, després del partit d'ahir hi havia aquí una certa part del madridisme que deia que ja no calia fitxar Carreras al lateral del Benfica, perquè Fran García va fer un partidàs. És a dir, que així es manega el Real Madrid. És veritat que estan bastant satisfets amb l'arribada de Xavi Alonso, tant per el seu discurs, per les seves rodes de premsa, perquè dona la sensació que serà un...
Ai, que perdem el... Hem perdut el David Sánchez, a veure si el podem recuperar. Assumeixo que ningú s'ha quedat a veure el Madrid-Salzburg, eh? No. I per tant, ni tan sols l'Oriol, i per tant, parlem de... per referències, eh? Highlights.
El Salzburg juga aquell davanter que sonava pel Barça, o no?
Cesco.
O és del Leipzig?
Jo crec que és del Leipzig. Jo crec que és del
Leipzig.
Sí, d'acord. No, perquè si no...
No, el Salzburg no té res.
Va quedar l'últim de la Champions.
Ell, la fase de grups n'hi va fotre l'últim de tots els 36.
A mi em sona que va quedar, si no l'últim...
Jo sé que el Madrid n'hi va fotre 5 al Bernabéu, però... Bé, en fi, tu mires l'alineació del Salzburg i no coneixes a cap, perquè jo no en conec a cap. Ets per aquí, David?
Sí, ja estem per aquí.
Que estaves explicant com s'ha rebut a l'entorn mediàtic del Madrid aquest partit. En general, aquestes primeres actuacions de l'era Xavi Alonso, ell mateix deia la primera part contra l'Al Hilal, la veritat és que va ser bastant dolenta, i en general, bé, va prenent forma. Avui fins i tot ha fet defensa amb tres centrals, que era una mica marca de la casa al Leverkusen, etc.
Sí, però sobretot perquè la darrera etapa de Carlo Ancelotti se l'havia acusat d'immobilisme, i sembla ser que és tot el contrari del que serà Xavi Alonso com a tècnic del Real Madrid, perquè aquí sempre se li ha criticat a Ancelotti a les seves, jo diria que dues temporades últimes, que no apretava Mbappé, que no apretava Vinícius, que era un tècnic permissiu amb el no treball defensiu dels galàctics d'aquesta plantilla. Sembla ser, ahir ho va tornar a reiterar Xavi Alonso en acabar el partit, que va dir que tenia que treballar tothom, que té que defensar tothom, i va dir noms, va dir Mbappé, va dir Vinícius...
Em fa molta gràcia perquè això ho han rebut, li han fet unes festes per aquestes declaracions, cony, això sí. També ho deia Ancelotti, el tema no és dir-ho, el tema és que després corrin tots, i pel que he vist avui, per exemple, Vinícius ha estat molt, molt generós en l'esforç, però Mbappé en aquest Mundial encara no l'hem vist, que era un altre dels sospitosos de gronxar-se.
Aquesta és la signatura pendent de Xavi Alonso, eh? Convèncer a tothom de que tenen que treballar amb el mirall del Barça. És a dir, el que li reclamen a Xavi Alonso és que sigui capaç de convèncer la plantilla tal i com ho ha fet Hansi Flick amb el Barcelona. És a dir, que treballi tothom, el galàctic de l'Mbappé o del Vinícius i el no tan galàctic com el Fran García o el Rüdiger. Jo crec que és la signatura pendent del Xavi Alonso i és el que més li estan reclamant per damunt de jugar bé a futbol, que tenen la sensació això arribarà amb el temps.
Xavi Mami, bona tarda.
Bona tarda.
Encara en aquest Mundial de clubs, ja tenim, més enllà d'aquest Madrid-Juve de vuitens, els tenim, evidentment, tots definits.
Sí, ja tenim els 16 equips classificats per aquests vuitens de final del Mundial de clubs. A una banda del quadre s'enfrontaran l'Inter de Milà contra el Fluminense, el Manchester City contra l'Al Hilal, el Palmeiras contra el Botafogo i el Benfica contra el Chelsea. I per l'altra banda del quadre, trobem que s'enfrontaran el PSG contra l'Inter Miami, el Flamengo contra el Bayern Múnich, el Madrid contra la Juventus, com dèieu, i el Borussia Dortmund contra els Rayados de Monterrey de Domènec Torrent. Els últims a classificar-se per aquests vuitens de matinada van ser el Madrid i l'Al Hilal, i una mica abans van fer-ho el City i la Juve com a primer i segon de grup, respectivament. L'equip de Guardiola va atropellar l'equip italià, imposant-se per 2-5, partit molt bo de l'equip anglès, i el tècnic de Santpedor, Guardiola, que es mostrava satisfet pel nivell de joc ofert.
Nos reencontramos de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sigo pensando, el año pasado teníamos una muy buena plantilla, pero se nos cayeron por lesiones muchísimos jugadores y perdimos la energía que siempre hemos tenido. Y nos ha ido muy bien estar aquí juntos durante hasta ahora, juntos, hablar mucho, pasar un buen momento y contento de haber hecho una actuación, una gran actuación hoy.
Per cert, que aquests vuitens de final ja comencen demà mateix, a les 6 de la tarda, amb el duel brasiler entre el Palmeiras i el Botafogo, i a les 10 de la nit, amb el Benfica-Chelsea.
Bé el City, Uri?
Molt bé. Em va sorprendre molt positivament Aït Nouri, que és una de l'esquerra que jo no el tenia controlat, perquè el Wolverhampton no veia partits. Em sembla un jugador d'un talent molt bo, i que els hi pot donar moltíssim, perquè pot jugar per fora, pot jugar per dintre. Cherki tampoc no el tenia controlat, i també té bona pinta, tot i que no ha jugat gaire. I curiosament, ahir, 5-2, el dia que torna Rodri com a titular. Pot ser casualitat o no, però bueno.
Ara, la revolució... Estava mirant l'alineació.
És notable.
La revolució respecte al que és el City, per exemple, que va guanyar
la Champions.
La Champions.
És que es comença un nou cicle,
sí,
clarament.
Sí, sí, absolutament. Sí. I amb un perfil de futbolistes, de fitxatges també diferent, no? Abans es fitxaven jugadors, o com a mínim, no sé, el mercat era més conegut. Tu fitxaves a
Haaland.
A Haaland, o fitxaves temps enrere a Bernardo Silva o De Bruyne, i eren jugadors que més o menys... Ara apareixen aquests Cherkis, el lateral, com es diu?
Aït Nouri.
Aït Nouri.
Però que no són fitxatges barats.
No.
El de Cherki...
No, són estrelles.
Bernardo Silva, quan el fitxa al City,
bueno,
va fer un molt bon any
al
Mónaco.
Els havia eliminat a la
Kevin De Bruyne va passar del Wolfsburg, al Chelsea, no era l'estrella que ha acabat.
Sí. No dic que fossin superestrelles, perquè s'han fet superestrelles al City, però eren, diríem, d'un mercat una mica com més reconeixible. I ara veig l'alineació i és que, o sigui, jo me'ls creu pel carrer i no els reconec, els jugadors que fitxa el City.
Potser perquè venen d'equips menors. Sí. Marc Mujuani de l'Stuttgart, sí, Aitori del Wolverhampton, Cherki del Lyon...
Cherki el vaig conèixer a la Nations League.
Amb
els dos partits que va jugar, però sobretot quan va sortir contra Espanya...
Va fitxar aquell central, ara també, el mercat d'hivern...
Va fitxar dos.
Dos.
Vitor Reis, de Brasil.
Sí, dels Pisos de l'Est. No? Sí, el Kuzanov.
Deixa'm, abans d'acabar amb el David... David, et volia preguntar per la destitució de la cúpula àrbitral, si tenim Florentino content.
Home, és un regal de l'Outfan a la petició des de fa dues temporades del Madrid de Florentino, del Madrid de Florentino Pérez. Jo crec que no serà suficient perquè s'acabin amb els vídeos dels àrbitres de cada jornada i en cada partit del Real Madrid. Aquí s'anomenen tots els àrbitres hijos de Negreira i per un tema generacional tots els àrbitres de primera divisió, encara la majoria, el 80%, han tingut o tenen relació amb el tema Negreira. Però jo crec que des del dia que va aterrar l'UFAN a la federació es va proposar aquesta neteja a la cúpula del CTA, especialment Medina Cantalejo i Clos Gómez, però tinc la sensació que no serà suficient. A més, Florentino Pérez no és amic de la Federació Espanyola de Futbol i menys des del dia en el qual l'UFAN va nomenar Javier Tebas com a vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, amb la qual tinc la sensació que és un bienquedismo de manual i que els vídeos continuaran la propera temporada.
Doncs ho veurem i sobretot estarem pendents de qui manarà a partir d'ara, que ho sabrem dimecres. David, gràcies.
Adéu.
Adéu, David.
Xavi,
adeu,
gràcies. Per cert, que sobre la plantilla del City, després de veure ahir Ederson, continuo preguntant-me com el City no fitxa un porter, però vaja.
Ter Stegen, no?
Ahir vaig pensar, me lo quitan de les manos, sí, Pep. Sí.
Va regalar un gol, però hi ha un altre gol que comença amb una assistència seva de 40
sí,
metres.
Magnífic, sí, sí, sí. Ederson amb els peus és millor que alguns migcampistes del Barça, però estaria bé que no regalés gols, vaja, en fi, Guardiola sabrà.
Home, jo crec que era un dels equips que anava darrere, Joan García, també. Un dels molts equips que anava darrere, Joan García.
No en tinc ni idea, però que necessiten un porter, jo ho tinc bastant clar, i Ter Stegen, insisteixo, no es lo quiten de les manos.
Teniu els horaris per saber una mica aquest cap de setmana què podria veure jo del Mundial de Clubs?
Mira, sí, amb horaris...
Ho acaba de comentar.
No, els horaris no els ha dit, els partits.
Ah, demà a les 6, Palmeiras Botafogo, i demà a les 10 de la nit, Benfica Chelsea. Per diumenge a les 6 de la tarda tens el PSG Inter Miami.
Aquest.
I el diumenge a les 10 de la nit tens un Flamengo Bayern de Munic.
Bé, m'agrada aquest. Aquest és el que més... Bé, el de l'Inter PSG també té molt morbo. Què passa futbolísticament, no sé si...
Futbolísticament les meteran un carro.
Pot acabar una carnisseria, francament. Va, que hem de parlar de l'Espanyol. Sergi Andreu està sense veu, com aquest document que escoltem sovint de Jan Laporta. Andreu, que estic sense veu! I baixarà en la seva substitució la Ruth Vilà o la Ruth.
Se'm pare com Doña Rogelia, no? Jo te repreto el que m'ha escrit el Sergi.
Avui l'Espanyol...
Referència que aviat haurem de començar a explicar, perquè
ningú
això de
Doña
Rogelia és una cosa com molt boomer.
Estava preparat quan he fet el programa...
Quin programa?
Sergi Andreu?
Ah, sí.
Sí, home, sí, però sí, avui està a la redacció. Vull dir, això dura un parell de dies.
Sergi debuta el 21, crec.
Sí, exacte.
Un mes per
recuperar-se. Falta molt.
La pèrdua de veu no és per la pressió de fer el programa.
No.
És per celebrar els fitxatges de l'Espanyol. I la renovació de Carlos Romero.
És un no parar. Avui han tingut feina dojo perquè, d'una banda, el club ha anunciat les dues incorporacions que ja us avançava ahir, de l'altra s'ha aprovat l'ampliació de capital.
Doncs ja és oficial, el lateral valencià Carlos Romero, de 23 anys, serà jugador blanc i blau la temporada que ve, com ho ha estat ja aquesta passada. Romero jugarà cedit fins a final de temporada sense opció de compra. I el cas de Roberto, tres quarts del mateix, però aquest no arriba cedit, sinó que ja arriba traspassat per 6 milions d'euros, 6 temporades de contracte i el 50% dels drets del jugador compartits en aquest cas amb el Braga.
Molt bé, això per part... de mercat, diríem. D'altra banda, al matí s'ha celebrat la Junta General d'Accionistes Extraordinària.
Sí, que ha servit per aprovar l'ampliació del capital. Compte, que és una ampliació inferior a la xifra que es va anunciar fa unes setmanes. No són 38, sinó 32 milions d'euros. Això ha provocat el vot en contra de l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes. De totes maneres, aquesta ampliació permet a l'Espanyol assolir la regla 1x1 del límit salarial i afrontar amb força marge de maniobra el mercat de fitxatges. A més, el club tanca la temporada amb un benefici de 2 milions d'euros i només 7 milions de deute, la xifra més baixa de l'última dècada. El capital social del Club Perico queda ara mateix en 198 milions d'euros.
Doncs la veritat és que 7 milions d'euros de deute és una situació super sanejada. també us dic que 2 milions de benefici, tenint en compte que acaben de caure 26, vol dir que palmaves fort si no haguessis venut a Joan García. Gràcies, Ruth.
Gràcies.
La tutoria, pista número 5.
Aquest personatge normalment o acostuma o té algun problema amb la puntualitat. Qui és?
Condé?
Condé, no?
L'acabo d'enviar jo. M'és part de la cinquena avui.
Oh! Molt bé.
I no havia enviat... però havia
enviat Ferran Correas, ha enviat Ferran Correas.
Qui ha guanyat els 3 punts?
Els 3 punts els ha guanyat Bernat Soler.
Per tant, quin és el titular? O sigui, la notícia quina és?
Doncs que encara no ets campió, perquè la setmana que veus ho jugareu tot.
Sí. Quants punts valdrà la tutoria la setmana vinent?
Ho he de meditar.
Però escolta'm, si un més que la diferència de la classificació.
Si li portava 4 i ara ni he tret 2, ni porto 6, no em pot empatar ja.
No et pot empatar.
La setmana vinent valdrà 10 punts.
Clar, perquè l'última jornada ja saps que és especial i val 10 punts.
Hem de fer una
doncs mira, renuncio a la victòria i li lliuro a Ferran Correas.
Anirà a la Lliga a demanar com està la situació de la puntuació, a veure si Tebas li explica correctament. En fi, perdó, el Bernat Soler que s'endú els 3 punts i entre l'audiència, qui s'endú les 2?
Doncs es fa dir Lagart a Twitter i és la persona que s'emportarà aquestes 2.
Molt bé, doncs enhorabona a Lagart i al Bernat. I gràcies, tutora.
Adéu.
Quedem per la final de la setmana vinent. Gràcies, Bernat, gràcies, Oriol Domènech, gràcies, Quim Herrero. Una pausa i hem de parlar del naufragi del futbol sala blaugrana. Ahir va dir adéu al títol de Lliga. Temporada en blanc, de seguida ho analitzem. Ara venim.
Tot costa.
A Barcelona hi floreixen històries amb ritme i ritmes amb molta història. Hi floreixen la música, l'art i els festivals que mouen persones d'arreu del món. Barcelona, on l'espectacle floreix. Més informació al web mit.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El 1996, Audi va llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Una tecnologia tan avançada que semblava d'un altre món. Avui tornem a veure el futur abans que ningú amb la renovada gamma híbrida endollable d'Audi des de 330 euros al mes amb Easy Renting en 48 mesos. Entrada des de 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de juliol. Consulta les condicions a Audi.es. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Vine a la sessió informativa de la Salle Campus Barcelona dimarts 1 de juliol. Descobriràs tots els nostres graus i podràs visitar les instal·lacions. T'hi esperem.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Del 25 al 29 de juny, les nits del Festival Grec s'il·luminen amb l'humor de Waterloo, del Vena Teatre.
Un viatge als records i secrets rere una foto de família als anys 70, amb Carles Alberola.
Un homenatge al paradís perdut de la infantesa.
Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
I estius que no s'obliden. Viu el teu al volant del teu Nissan amb els Summer Days d'Aquadis Llançà. Estalvia fins a un 20% amb 3 manteniments gratuïts i fins a 10 anys de garantia al teu nou Juke, Qashqai, X-Trail o Ariya. Només fins al 30 de juny. Descobreix-lo a Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan al centre de Barcelona.
D'aquí 100 anys potser els cotxes volen. O a l'11 trauran un rascà que s'escarà amb la mirada. I parlant de l'11, seguiran fent coses com ensinistrar cada any gossos pigall perquè les persones cegues es puguin desenvolupar amb més autonomia.
Ja se sap que de cara al futur canviaran coses, però per molt que canviïn les loteries de l'11, hi haurà una cosa que continuarà igual. Que cada vegada que juguis, faràs que milers de persones amb discapacitat tinguin una vida millor.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tanquem els ulls? Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar, on ens hi sentim còmodes.
Ens en sortim.
I de sobte, un incendi. Tot crema.
Guanyadora d'un Goya i tres premis Gaudí. Casa en Flames, amb Emma Vilarasau, Alberto San Juan, Clara Segura, Enric Auqué i Macarena García. Dilluns, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5 minuts passen de 2:15 del vespre. Temps per analitzar el final de la temporada pel que fa a les seccions del Barça i, en aquest cas, de futbol sala, que intentava, vaja, ja us explicàvem ahir, tenia un matchball a Cartagena, era guanyar o dir adéu a la Lliga. I, David Tubac, bona tarda.
Bona tarda.
A un minut del final hauríem dit que ho tenia, però...
Sí, a 46 segons, et diré més, sí, sí. Guanyava 2-1 al Barça i ha fet molt bon partit. El Barça, de fet, ha canviat de cara al llarg d'aquest playoff després d'una temporada fluixa, molt irregular. S'ha remengat, s'ha posat les piles l'equip de Tino Pérez, però ahir, quan tenia gairebé la butxaca el cinquè partit al Palau Blaugrana, va venir la gran sotregada amb dos gols encaixats per part del Cartagena als últims 46 segons de partit, i en aquest període es va passar del 2-1 ja amb el Barça, que havia aguantat 4 minuts defensant-se bé amb porter jugador del Cartagena. Va sucumbir, algunes errades en els canvis defensa-atac, alguna pressió una mica massa alta van propiciar un dels dos gols del Cartagena, que en un obrir tancar d'ulls va capgirar aquest marcador i va deixar el Barça al precipici, perquè tanca l'any en blanc el Barça sense títols, i les conseqüències de cara a l'any vinent són que no jugarà la Champions per segona temporada seguida i que el Barça també queda fora de la Supercopa. Per tant, el Barça l'any que ve només optarà a guanyar la Lliga i les dues copes. Per posar-hi context, el Barça feia 8 anys que com a mínim guanyava un títol en cadascuna de les temporades. Aleshores, el Barça venia enllaçat 3 anys en blanc, els dos darrers de Marc Carmona a la banqueta i el primer d'Andreu Plaza. Aleshores, sí que el Barça va coincidir amb un Inter Movistar intractable, encapçalat, liderat per Ricardinho, i amb Jesús Velasco a la banqueta. Ara les forces a la Lliga s'han igualat molt més, el potencial dels equips és més igualat, no hi ha un gran equip dominador, les circumstàncies són diferents ara mateix.
Precisament amb un d'aquests noms que has esmentat, el de Marc Carmona, que és veritat que va viure dues temporades en blanc, però també és veritat que va portar les vitrines del Barça les dues primeres Champions. Marc Carmona, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Què tal, com estàs?
No, molt bé, molt bé.
Dono per fet que vas veure el partit d'ahir. Vull començar per aquí, perquè bé, els que no hi entenem com tu, ens vam quedar una mica astorats d'aquests últims 46 segons de... Va fer la sensació nul·la reacció, nul·la capacitat de reacció del Barça. No sé si ho consideres menys estrafolari del que ens va semblar.
No, el vaig veure perquè l'estava donant per Teledeporte.
Ah, bé.
Sí, i no, aquest esport, una de les coses bones que té és la incertesa en el marcador, que passen, poden passar coses en pocs segons, i per tant... la veritat és que no... és veritat que és una sotregada, perquè jo penso que a l'últim minut tots els que estaven mirant el partit estaven pensant en que potser el Barça ho portaria, o després del gol del 5-4, doncs que aniríem a la pròrroga, no? Però són coses que passen. És evident que quan et passa a tu és una sotregada, però no és una cosa extraordinària.
Quan passen aquestes coses, i tu que ets entrenador ja ho saps, culpa de l'entrenador. Com pot ser 6 minuts en porter jugador i no ha reaccionat? Tu on hi veus més responsabilitat? En falta de reacció a la banqueta o errades de concentració, que també hi són, evidentment, dels jugadors a pista?
No, jo, Jordi, crec que no podem reduir això. Aquesta sèrie ha tingut 4 partits, són 160 minuts. Crec que la virtut de Cartagena és que tenint potser jugadors amb menys de talent, ha estat capaç de jugar més minuts al que a ell li interessava que el Barça. El Barça té més talent, té més gol, però Cartagena s'ha vingut portar el partit a marcadors baixos, va ser la millor defensa de la Lliga regular. Jo crec que ells eren conscients que si el Barça feia 5 gols com el primer partit no tenien cap opció, i crec que van millorar respecte al segon, tercer i quart, i han deixat el Barça amb 2 gols. I crec que aquestes, una de les virtuts o un dels motius. Després, parlar de responsabilitats o no, jo no crec que la solució estigui aquí o el motiu estigui aquí, davant una cosa tan concreta, no?
Mm-hmm. En tot cas, i ara ho comentàvem, tu vas viure en el teu moment que el Barça tanqui una temporada en blanc i jo m'atreviria a dir que, encara pitjor, no es classifiqui per la Champions per segona temporada consecutiva. És difícil d'encaixar, és que gairebé et llastra per la temporada següent.
Sens dubte. Sí, això sí. Això sí que estic d'acord amb tu, que sí, que l'exigència en aquesta casa és de jugar a Europa. Ara, a més, a diferència de la meva època, doncs, hi van dos equips. Per tant, tens dues oportunitats, no?, de classificar-t'hi, amb la qual doncs, fa com més mal, no?, si no t'hi classifiques. El fet de no guanyar, evidentment, també ho és, però també penso que és la forma, no? A vegades, si tu jugues totes les finals i les has disputat totes i les has perdut, doncs, evidentment, sempre hi haurà un sector de gent que et dirà que ha sigut un desastre, no? Però crec que l'exigència ha de ser de jugar totes les finals. Si les jugues, penso que alguna la guanyaràs. Jo crec que aquest any una mica hi ha una mica més de mal regust de boca, doncs, perquè vas perdre no arribant a les rondes finals, no?
Mm-hmm. I en el cas de la Lliga no aconseguint ni tan sols forçar el cinquè partit. Això és el passat immediat, que és la derrota d'ahir, David. Mirant el futur, és evident que hi haurà canvis. Alguns ja els sabíem i altres poden sorgir arran d'aquest final de temporada no exitós.
Clar, els que sabíem, per exemple, ha estat aquest trist epíleg per a les carreres esportiva de Sergio Lozano i l'etapa a Barça de Diego, dos jugadors de referència de l'última dècada i en el cas de Lozano més enllà fins i tot el Barça. Compte també el futur d'Adolfo, que ara mateix té un peu a fora, un peu a dins, m'atreviria a dir més un peu i mig fora, mig a dins, el Benfica. Doncs veurem si acaba pagant la quantitat que el Barça li exigeix, perquè Adolfo ja ho té decidit, que si el Benfica paga, ell marxarà.
Caram.
Acaba contracte el 2026, per tant, el Barça no demana la xifra de la seva clàusula de rescisió, però sí que demana calés, i si el Benfica ja arriba, el Benfica ja ha pagat clàusules importants per jugadors del Palma els últims anys, doncs Adolfo marxaria. Després caldrà veure, evidentment, què passa amb la banqueta, amb Tino Pérez, que ha viscut el seu primer any al Barça molt convuls. És l'aposta de Jordi Torres, el mànager de la secció, com al seu dia ho va ser Jesús Velasco. Aleshores, en l'elecció de l'entrenador, va prevaldre el criteri de Jordi Torres, sempre amb l'ombra de Javi Rodríguez, des de les altes esferes, que és la preferència. Ara, clar, el criteri de Jordi Torres queda debilitat i caldrà veure què passa amb l'any de contracte que li queda a Tino Pérez, si segueix a la banqueta o si acaba marxant. I si marxa, doncs sempre apareix amb força aquest nom de Javi Rodríguez, que és la prioritat de, fins i tot m'atreviria a dir, que de la presidència.
És a dir, que no hi ha ningú fora, però tampoc ningú pot estar tranquil en els pròxims dies, ni el mànager Jordi Torres, ni, per descomptat, l'entrenador Tino Pérez, tot i que entenc que deu tenir com a mínim un segon any de...
Un any, sí, un any més té Tino Pérez, fins al 2026 ho té firmat.
No, entenc que pot ser incòmode per tu parlar de companys de professió, però no sé què et sembla tot aquest... No diré que moguda, però dubtes evidents sobre peces fonamentals en l'estructura tècnica.
No és gens incòmode, perquè tampoc no estic absolutament gens informat del dia a dia del club, ni del que passa, ni de tot el que comenteu. Me n'assabento de les coses quan surten a la premsa. És evident que quan estàs al Barça... si no guanyes, estàs qüestionat. Em va passar a mi, després de 11 anys i després d'haver guanyat unes quantes coses, això va amb el càrrec. Això no ens pot afectar, això. Per tant, és una altra d'aquestes coses que entra dintre de la normalitat. Jo crec que aquí el que s'ha de fer és fer una valoració de si el primer any d'un entrenador sempre és difícil en un lloc nou. Ha estat un any que, sobretot arran del post-mundial, el Barça ha anat arrossegant sempre moltes lesions, pràcticament no ha tingut... em sembla que una jornada va tenir tota la plantilla a disposició, però clar, tot això queda una mica doncs, tapat, no? Per ser un any que no has guanyat, que no has jugat finals i que has tingut aquest final una mica que ha estat un sotrac. Mm. Que es qüestioni un entrenador del Barça de qualsevol esport quan no guanya, això entra dintre de la normalitat i ho has d'acceptar.
David, estic que hi ha noms per la pista. N'hi ha un que fins i tot estava fitxat ja l'any passat, com és Neguinho.
Sí, que aquest any ha estat cedit al Palma i que ja està, vaja, foguejat sobradament i que vindrà l'any que ve. També vindrà Luciano Gauna, el Jordi Torres el tenia fitxat i en funció del que decidís Diego, si acceptava la renovació o no, aguantaria Gauna un any més cedit a Peníscola o vindria, doncs com que Diego marxa, Luciano Gauna també vindrà l'any vinent i probablement també ho faci un esquerrà de la casa, com és Pol Pacheco, que ha voltat al món i tornarà al Born, jugador format al Barça. D'entrada, aquestes seran les arribades, les sortides, doncs les comentades de Lozano, Diego, i ara mateix més fora que dins Adolfo, en funció del que faci Benfica, si decideix passar per caixa o no l'equip portuguès. El Barça, que engegarà un canvi de cicle important, recordem que l'any passat va marxar ja a Ferrau, un altre patum dels últims anys, i com dèiem, ara ho faran Lozano, que es retira, i Diego, que se'n va a l'Aràbia Saudita.
Doncs efectivament és un canvi de cicle amb totes les lletres. David, gràcies.
A vosaltres.
I gràcies també al Marc Carmona per ajudar-nos a analitzar aquesta desfeta del Barça de Futbol Sala. Marc, una abraçada molt forta, gràcies.
Una abraçada a tots.
Una pausa mínima i motos.
Atenció, culer! El retorn a l'Spotify Camp Nou serà molt aviat. Ara és el moment d'assegurar-te que a la nova llar blaugrana podràs tenir una exclusiva experiència a Barça gaudint de les localitats més prèmium. Entra a fcbarcelona.com/VIP i reserva ara seient VIP per tota la temporada.
Motos. Marc Márquez, el líder de MotoGP, ha caigut dos cops avui a Assen en la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos i s'ha salvat d'una bona lesió, encara que no n'ha sortit del tot indemne. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marc Márquez diu que ha complert l'objectiu del dia.
Totalment. Marc Márquez ha estat sisè a 3 dècimes de Fabio Quartararo en un dia rúfol i al capdavall estrany, amb diverses caigudes a les 3 categories, però especialment a la classe reina i a la segona sessió, on hi ha hagut 2 banderes vermelles. Márquez ha caigut 2 vegades, una al matí i una a la tarda, i si bé, com diu ell, són caigudes netes, podrien haver derivat en alguna lesió important, que no és el cas.
Les 2 caïdes d'alta velocitat, però limpias, han hecho que bueno, me salvara de cualquier lesión, que ayer lo hablábamos aquí. Pero es verdad que las 2 veces cuando he llegado a la grava, el problema en este circuito no es grava, hay piedras. Y te golpean fuerte y bueno, en la segunda me ha costado más levantarme por ese golpe en las partes.
Bé, sí, la segona, amb l'anècdota aquesta dels cops que ha rebut a l'entrecuix amb les pedres de l'escapatòria. Aquella zona no està protegida per la pell de cangur. Diu el tro de Cervera que la primera caiguda del matí que li ha deixat el braç esquerre mort se la podria haver estalviat i que almenys sap per què ha caigut.
Cuando tienes 2 caídas así, pues te resta un poquito de confianza, pero las 2 tienen un porqué. La primera, el neumático de atrás no había aún cogido la temperatura perfecta, había ido dentro las 2 primeras vueltas y bueno, he entrado allí y se me ha ido de atrás. Y la segunda, el time attack lo he tenido que hacer con el neumático de la caída de esta mañana, que ya pierde algo de rendimiento y ya llevaba demasiadas vueltas para forzar de esa manera.
Podríem dir que el dia tan gris ha beneficiat el líder de MotoGP per allò que la pista no estava en bones condicions. De fet, el més segur era rodar sempre amb el neumàtic tou, feia fred a Assen, si ho comparem amb la calorada que passem aquí, i passar el tall eren 6 dècimes, una mica més que de costum. I tot està obert. En Fabio Quartararo primer, seguit per Àlex Márquez i Pedro Acosta, 5è Bagnaia, que sembla que va finet al seu circuit talismà, aquell que té tatuat, 6è Marc Márquez i 8è Maverick Viñales, mentre que Alec Rins i Aleix Espargaró hauran de passar per la repesca. S'espera que a mesura que avanci el Gran Premi el sol escalfi, ni que sigui una mica.
Tot costa.
El 1996, Audi va llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Una tecnologia tan avançada que semblava d'un altre món. Avui tornem a veure el futur abans que ningú amb la renovada gamma híbrida endollable d'Audi des de 330 euros al mes amb Easy Renting en 48 mesos. Entrada des de 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de juliol. Consulta en les condicions a Audi.es. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Un poble perdut, uns personatges atrapats en les seves vides i el somni de començar de nou.
Aquest festival grec, no et perdis Grand Canyon, de Sergi Pompermayer.
Dirigida per Pere Arquilloé i protagonitzada per Joan Carreras, Mireia Xalà, Guillem Balart, Maria Morera, Eduard Buch i Marc Paulowski.
Quatre úniques setmanes. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com. Compte enrere per al desè aniversari de BCN Clàssics amb una temporada 25-26 extraordinària.
11 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta i Maria Dueñas, Marta Argerich, John Elliot Gardiner i molts més.
Abonaments i entrades ja a la venda a bcnclassics.cat.
Ei, vols una operadora de fibra i mòbil que parli el teu idioma? Parlem.
I cobertura sense límits?
Parlem.
I per fer créixer el meu negoci?
La que jo recomano? Parlem.
Parlem, l'operadora que sempre respon.
Truca al 1713 o entra a parlem.com.
Hi ha estius que no s'obliden. Viu el teu al volant del teu Nissan amb els Summer Days d'Aquadis Llançà. Estalvia fins a un 20% amb 3 manteniments gratuïts i fins a 10 anys de garantia al teu nou Juke, Qashqai, X-Trail o Ariya. Només fins al 30 de juny. Descobreix-lo a Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan al centre de Barcelona.
Si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el calgós en bruta, si mantenim els carrers nets,
tot serà més bonic si treballem en equip. Sancions de fins a 600 euros per conductes incíviques. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Filla, algun dia tot això serà teu.
Quin dia?
Si no ets d'esperar, emporta't un Seat. Aquest estiu estrena ara mateix un Ibiza o un Arona amb entrega immediata i condicions especials. Preparats llestos? Seat.
Benvinguts a un paisatge incomparable. Únic, singular i misteriós.
Benvinguda al Delta. Bianca ha sigut un personatge molt popular.
Porta una setmana desapareguda. Fa 3 dies van trobar la motxilla.
Ves li val deixar d'embolicar la troca per tot lo Delta.
Està amenaçat.
Benvinguts al Delta. Dilluns 7 de juliol estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Seminuevo. Vocación Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Vocación Plus.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sing, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia... Feeling the Sing. Cada dissabte a l'app i al web de CatRàdio i al 3Cat.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'ull de falcó. Amb Àlex Corretja.
L'esprint final del Tot Costa ens porta al món del tennis. Dilluns arrenca Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Avui s'ha sortejat. I per resumir-ho així, Alcaraz va per una banda del quadre i Sinner i Djokovic per l'altra. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
Seria el titular, eh? Alcaraz no es trobarà amb els altres dos aspirants a Wimbledon fins la final, si és que no me'n deixo cap.
Bueno, podríem afegir Jack Draper, que és el britànic, que és jugador perillosíssim, que està al 4 al món i que és esquerrà i que serà un jugador molt difícil de guanyar a Londres. Podríem afegir fins i tot a Bublik, que la setmana passada va guanyar Halle i va guanyar, entre d'altres, a Medvedev a la final, a Sinner també durant el torneig, i tots van per l'altra banda. Jo crec que l'Alcaraz estarà prou satisfet amb el quadre que li ha tocat. Ja sabem que després el tennis és com és i l'esport, però a priori, sincerament, jo penso que té el quadre més favorable dels grans favorits.
A part d'això, Alcaraz defensa títol i la sensació... Djokovic és un bona banda perquè Djokovic, si està bé, que no sé en quin moment de la seva, del seu estat físic ha estat, pot guanyar en qualsevol superfície, però en la dicotomia Alcaraz-Sinner, fins ara la sensació és que Alcaraz en terra i en herba és superior i que en pista dura Sinner és superior. Per tant, convindríem que, reforçat pel quadre d'avui, Alcaraz parteix com a favorit per revalidar el títol.
Sí, el que passa que al final el torneig, a mesura que passen els dies, canvia tot, no? Perquè depèn com arribes, depèn si fa més, més calor o no, la gespa pot estar més, més lenta. L'Alcaraz té un jugador per a Struff que li podria tocar una hipotètica tercera ronda, que sempre és un jugador alemany complicat, si és que arriba. Bé, ja saps tu que al final això dels quadros està molt oberts. Abans de Roland Garros parlàvem, dèiem, home, Sinner i Alcaraz són claríssims favorits. Aquí hi ha més gent que et pot fer mal. Aquí hi ha més gent que és capaç de complicar-te la vida, però sí, no podem negar que tant Sinner com Alcaraz són els màxims favorits. Però així com a París et deia, home, tot el que no fos una final entre ells em sorprendria, aquí no em sorprendria tant que algú de cop no arribés a la final, la veritat. Mm. Si arriben els dos, sí, però tampoc seria un sorpresón.
Pel que li has vist darrerament, Djokovic ja està un graonet per sota d'aquesta lluita o encara li dones opcions com els dos líders del moment?
Està un grau per sota, sí, bàsicament perquè els seus moviments no són els mateixos, perquè la seva força i la seva explosivitat doncs, no es pot comparar amb nois que tenen 15 i 16 anys menys que ell, però té més experiència, sap el que és guanyar ja un munt de vegades i ha sigut el millor jugador de la història, llavors no el pots descartar mai. També depèn, Jordi, de si ja quan arribes a les semis o als quarts de final has tingut partits molt durs abans, potser ja arribes una mica al límit. Si arribes d'una forma correcta, potser és aquells dos o tres partits que et queden, doncs ets capaç de gestionar-los bé. Jo no el descartaria, perquè és el Djokovic, i fa molts anys que parlem tu i jo al Tot Costa i diem i el Djokovic què tal? Mm. I el Djokovic segueix. Llavors, jo crec que fins al dia que no digui fins aquí he arribat, s'haurà de comptar amb ell pels grans títols, tot i que sí que jo crec que ell és conscient que està un palet per sota.
Clar, el Djokovic ha dit més d'un cop, quan vegi que ja no estic per lluitar pels títols, me n'aniré, potser encara no és el cas, però si efectivament, vaja, jo tinc la sensació que Djokovic no ho allargarà gaire, és a dir, si veu que durant X temps no és capaç de guanyar un gran slam o de no arribar a finals, no me l'imagino, potser m'equivoco, allargant excessivament la seva carrera. I no sé fins a quin punt el fet que hi hagin anat marxant Federer i Nadal també el desincentiva a nivell de motivació.
La meva sensació personal, honesta, és que més que Federer i Nadal, que és veritat que algú haurà notat, són els títols, Jordi. Al final, si ell tingués 20 Grand Slams ara, potser la seva motivació continuaria intacta, perquè encara voldria passar el Nadal, voldria passar el Federer, perquè ja fa estona que els ha passat, i a sobre ells se n'han anat. I llavors jo crec que tot això fa un cúmul de situacions, més l'edat. Jo penso que és per això que al Djokovic li costa a dia d'avui trobar motivació d'aixecar-se cada dia, perquè clar, això no és arribar a Wimbledon i em poso a jugar bé, és com arribes i amb quines sensacions. De totes formes, a Roland Garros, pensa que era a terra, que feia temps que no jugava molt bé, i es va ficar a semis i li va fer un partit duríssim contra Sinner. Mm. A herba, jo crec que ell creu que les seves possibilitats creixen, perquè li ajuda més al servei, el seu joc de fons és més potent. Veurem com es mou i si està doncs, amb aquella xispa necessària per jugar un torneig tan intens com el que juga a Londres.
Djokovic té 24 Grand Slams, igual que Margaret Court, potser la motivació podria venir per ser l'únic ésser humà que en té més de 24. Acabo molt ràpid. Paula Badosa, gairebé més que el quadre, depèn de com estigui físicament, perquè fa una setmana va haver de plegar per lesió. Què n'esperes?
Doncs a veure, jugar contra la britànica Bolter, que és una jugadora incòmoda, que sap el que és jugar aquesta superfície, i primer espero que estigui bé físicament, desitjo realment que es trobi a gust, perquè si no, no tens res a fer. Bé, serà un torneig que no crec que sigui fàcil per ella, perquè ve d'uns dies que no ha pogut entrenar gaire i arriba una mica al límit, però la Paula ja sabem com és, que quan agafa una mica la confiança és capaç de tot. Doncs bé, hem de confiar en ella, tot i que penso que és un torneig que no serà còmode tal com ha arribat.
Doncs n'anirem parlant d'aquest Wimbledon que arrenca dilluns, com sempre, amb la veu experta de l'Àlex Corretja. Àlex, gràcies, una abraçada.
Que vagi bé, adéu-siau.
90 segons i les 9, la Sònia remata al tot costa.
Mira, i ho farem repassant el quadre del Mundial de Clubs per aquells que en sou fans i que ara sí arriben les eliminatòries cosa interessant. Demà a les 6 de la tarda, Palmeiras Botafogo, i també demà a les 10 de la nit, Benfica Chelsea. I compta amb diumenge, un partit més pel morbo que no pas per qui pugui guanyar, perquè tots s'apuntarien per el PSG, perquè s'enfronten el PSG i l'Inter Miami, és a dir, l'exequip de Leo Messi contra l'actual equip de Leo Messi, el diumenge a les 6 de la tarda. I el diumenge a les 10 de la nit, Flamengo-Bayern de Múnich. Aquest és el quadre del cap de setmana, ja per dimarts, per exemple, hi ha el Madrid-Juve, o per dilluns... si la matinada de dilluns a dimarts teniu el City Al-Hilal, que també pot ser interessant. Al-Hilal, sí. Ara ho he dit.
Al-Hilal és un equip que acaba d'aparèixer al Mundial. Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
Gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Carla Verdés a la producció, el Marçal Turu al piano, el Xavi Ballà al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem dilluns a les 7, amb més esports, amb més tot costa. Ronald, la reconciliació d'avui és pràcticament com un títol, eh?
Ya tenemos un título en la bolsilla y vamos por la segunda.